Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
I de cop van entendre-ho tot.
Ràdio Volta.
Pensava si era fàcil o innocent. Si la força era l'òptima per bé.
Ja tenim la vuelta que volíem. Entrem a la setmana decisiva amb un líder que ha brillat fins ara i que aparentment, i subratllo aquest aparentment, va una mica cap avall. I per darrere, els perseguidors que van lleugerament cap amunt. En resum, és el que tenen les grans voltes de 3 setmanes per alimentar aquell debat que apareix de tant en tant de si aquest tipus de proves s'han de retallar, han de reduir etapes i quilometratge. Us aviso, jo sóc dels que defensa les etapes llargues, que hi hagi desgast, estratègia, que al fons sigui un element clau. Bé, veurem com s'acaba. Haurem de redoblar esforços perquè al final de la Vuelta masculina coincideix amb la Vuelta femenina. 5 etapes amb inici a Cantàbria i final a Madrid d'una prova que té el ferm compromís d'anar creixent i consolidant-se. L'any que ve, de fet, hauria d'incrementar aquestes 5 etapes que dèiem. Avui tenim 3 aturades. Primer sentirem el Fletxa, de manera molt breu, al seu canal de YouTube parlant de la Badlands, i és que avui el tenim perdut en algun punt dels deserts andalusos fent aquesta prova de llarga distància i autosuficiència, la Badlands. No sé què deuen estar fent ara el Fletxa i el Roberts, però us asseguro que m'encantaria veure'ls per un forat. Quina parella! Avui, per tant, sense el Fletxa, sí que ens aturarem abastament per passar revista al ciclisme català amb el Martí Márquez, corredor del Kern Pharma. Feia temps que tenia moltes ganes de parlar amb ell així de manera tranquil·la. I, finalment, un altre plat fort amb un altre amb qui també feia molt temps que tenia ganes de parlar, el Sebastián Unzué, mànager de l'equip femení del Movistar. Parlarem d'aquesta Vuelta, que comença dimecres, d'Annemiek van Vleuten, de Liane Lippert i també d'alguna sorpresa més. Preparats per anar a buscar on sigui el territori Fletxa? 3, 2, 1. Sintonitzem Ràdio Vol.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Ok, really good today. 600 meters to the bike change. This is for the Tour de France, yellow jersey, polka dot jersey.
De Granada, día previo a Badlands, ¿no? Ya estamos aquí probando, testeando las bicis, sobre todo todo el tema de bikepacking, ¿no? Hemos cargado bien todas las maletas y, bueno, se nota todo el lastre que se lleva. Lo más importante, ¿no? Es un sueño hecho realidad.
A Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
Bé, avui ha estat breu i fugaç i una mica enganyós, això del territori Fletxa. Ara sí, però. Primera aturada llarga d'aquest Ràdio Volta. No serà una entrevista, us aviso, perquè coneixent-lo segur que ens trobarem amb una bona conversa entre mans. 26 anys, Llinars del Vallès, ciclista del Kern Pharma, i un discurs que es fa escoltar. És un dels catalans que tenim al pilot professional. Márquez, què tal, com estàs?
Hola, molt bona tarda, què tal?
Molt bé, no sé si t'enganxo a casa al sofà, perquè aquest dilluns no hi ha jornada de la Vuelta, o bé si vens d'entrenar, per on passa el teu dia a dia ara, últimament?
Doncs avui, mira, justament avui era dia tranquil, dia de rodatge, i ja que no tenim la Vuelta, doncs aprofitem per recuperar, que ve una setmana intensa, tot i no haver-hi curses, toca preparar-les, i la veritat és que amb ganes per acabar la temporada de la millor manera, i no sé, és com tens ganes sempre, que tot i ser aquesta època, que sempre tens ganes d'entrenar.
Parlarem del teu calendari també, perquè vull saber, tinc ganes de saber per on passen les teves properes actuacions, però d'entrada això, tu ara aquests dies que no estàs competint i que hi ha Vuelta, per exemple, un ciclista com tu té temps de veure la Vuelta o això, res, t'has d'estar seguint el que toca d'entrenament i gairebé no tens temps lliure?
No, de normal, sempre, com el bo que tenim és que la Vuelta a Espanya té un horari diferent a unes altres grans voltes. Sí que és veritat que acaba, els acostuma a agradar acabar més tard i normalment sempre tens temps per al final d'etapa i agrada doncs, arribar d'entrenar, dinar tranquil·lament i inclús veure els companys a la tele. Ostres, que no sé, sé que estàs lluny, no hi ets, però a la vegada t'agrada, és el que vius i sobretot donar-li aquests ànims a tots els companys.
I les veus sol, les etapes, o estàs amb algú allò fotent-li la matraca dient ara hauríem de moure's per aquí, ara ataca, ara... Com ho fas?
De normal sempre estic acompanyat, sempre tinc a la família aquí, la parella, els meus pares, o inclús ahir, que va ser dia festiu, doncs vam aprofitar per fer un entreno d'acumulació de quilòmetres i de desnivell per la zona del Ripollès i del Berguedà, i vam aprofitar per juntar-nos uns quants de l'equip i veure-ho a casa un company. I, ostres, sí que... Inclús encara ho vius més, perquè ho veus amb gent que es dedica al mateix que tu i és com que vas comentant una mica la jugada de qui hauria de moure's, com haurien de moure's i com.
No, espera, això m'ho has d'explicar una mica, perquè jo sóc del Berguedà. Quina ruta vas fer?
Ahir vam sortir de Sant Joan de les Abadeses, que sí. És on resideix el nutricionista de l'equip. Vam anar com cap a les Lloses, sí. La nou del Berguedà, vam pujar rasos fins a Fumanyà,
sí.
Vam baixar a Vallcebre, vam pujar... quin era?
Clar, no veu pujar els rasos, sinó que els rasos per darrere, és a dir, Pradell. Veu fer Pradell fins a Fumanyà i després veu baixar cap a Vallcebre.
O sigui, vam pujar com des de la carretera que va com cap a Andorra, després de la nou del Berguedà,
sí.
I vam pujar rasos, però es veu que no arribes fins a l'Algies, la dreta, on els dinosaures.
Ah, exactament.
I arribes, sí. A Fumanyà.
Allà hi ha un tros sense asfaltar, que del poble de Peguera fins a l'estació dels rasos de Peguera hi ha un tros sense asfaltar, que allò ja només ens faltaria acabar d'enganxar aquests dos ports, perquè després sí que podries fer el doblet rasos de Peguera Pradell. Però vaja, això que dius tu, després veus saltar cap a...
Sí. Això m'ho va dir el nutricionista, em va dir, si segueixes recte, en teoria hi ha un camí de sorra i arribes a rasos de Peguera. Però clar, diem aquest port com rasos de Peguera, però et desvies com cap a Fumanyà, però clar, no és el Fumanyà que puges per la banda de Pradell, perquè per la banda de Pradell té tela, tot i ser curt.
Sí. Home, bé, és bona terra, per entrenar.
Home, a mi em va encantar, i de fet vam pujar inclús cap a... Vam pujar des de Guardiola de Berguedà cap a la Pobla de Lillet per un port que es diu... Ostres, ara com es deia? Cortinada o...
No, la Collada Sobirana, potser.
Això, Sobirana. Sí, la Collada, sí. Sobirana.
Sí.
Vam fer la Collada Sobirana, que l'havia fet al revés, de baixada, i em va semblar supermaco, sobretot al principi, amb totes les curves aquestes i les vistes que tenia, i que en res, que en un moment, quan tens unes vistes de Guardiola de Berguedà, supermaco.
I tant que sí.
I ens vam animar massa, i inclús vam dir, vale, ara que estem a la Pobla Lillet, la ruta que havia fet el nutricionista realment seguia cap a la Creueta i després Castellà de Nuc. Però
sí.
El tio ja va dir, ostres, crec que m'he flipat una mica amb la ruta. Igual això se'ns en va més de 6 hores. I hem dit, per mi, vale. I vam dir, bueno, millor no jugar-nos-la i anem cap a la Maroia ja directament. Clar. I anem a allargar fent per allà, per Ripollès, a Santigosa, millor.
Sí, no, són rutes, a més, molt tranquil·les. Per aquí, moltes vegades hi ha el Sep Cus, també de l'equip Jumbo, que acostuma a fer rutes per aquí.
Sí.
I com que les penja, doncs no et pensis. Aquí al Berguedà estem ja per fer-lo fill predilecte. O sigui que ja ho saps. I dius que després amb els de l'equip veu veure l'etapa. Com estàs veient els teus,
sí,
companys?
Estic veient que estan anant a més. He parlat amb algun company i sí que els primers dies igual em va dir que molt dur. O sigui, estava fent dur, sobretot el nivell que hi ha, i ja podem veure com el nivell en totes les curses ha anat a més i cada cop estan batint més rècords de baix, de baixada de temps als ports. I em van dir això, em van dir que s'està anant molt ràpid, que no ens podíem ni imaginar com es va tot el dia, com d'enfilat, que sembla que és a la tele igual una etapa tranquil·la. Es va tranquil, però realment em deien que no, que sembla que es va tranquil, però per res, es va molt ràpid. I sí que vaig tenir l'ocasió de parlar amb Kiko, i que va ser justament després de que fes aquesta 11a posició i Turco,
sí,
fes el 10, i em va dir que, bueno, que ostres, que després de la pena que van passar, pues, perquè tres van haver d'abandonar per tema Covid, que aquestes posicions a l'etapa els havia donat com impuls i energia per intentar i per afrontar l'última setmana amb moltes ganes. I, ostres, vam veure pues, després al final en pujada a Sierra La Pandera que Parra, que és l'escalador de l'equip, pues, no va estar molt lluny dels favorits. I, ostres, pues, que t'agrada veure i veure com els companys estan anant a més. A part, Juanjo té molta experiència i els haurà dit sobretot els primers dies o els dies que... Pues que no es veuen bé o així, de guardar, perquè el cap i la fi es fa llarg i l'important és arribar sencer, per dir-ho així, a l'última setmana.
És un bon director, el Juanjo.
Sap molt i es nota l'experiència de tots els anys que porta i com veu les coses. ho veu d'una manera que sap que vale, és la primera, pues, ostres, inclús per la tele ho han dit, que la crono ja vam veure que pues, Raül sí que la va disputar i la resta pues, ostres, pues, també saben que pues, ostres, pues, guardar o intentar disputar etapes perquè saben que no sé, aquest any s'estan arribant moltes etapes a molts corredors, o sigui, les escapades que s'han fet estan arribant a meta i per què no tenir l'opció d'aquesta manera?
Sí que els primers dies el Pau Miquel, que deu ser dels més joves de l'equip, va, recordo que no sé si va ser l'etapa 2 i la 3, va formar part de l'escapada, el vam poder veure. Després, potser l'equip es va tapar, es va abrigar una miqueta més i quan havíem de tornar a treure el cap van aparèixer aquests casos de Covid que deies, que això realment va ser un cop dur. Aquells dies m'imagino que els ànims, el grup de WhatsApp de l'equip devia ser difícil animar la gent.
Sí, sí, la veritat és que va ser, són moments durs perquè jo quan ho vaig llegir també em va recordar l'any passat a la Volta a Catalunya, que va ser un cas semblant, però clar, ara sí que podria estar una mica més normalitat per dir-ho així, perquè igual pots tenir 4 baixes per Covid i seguir corrent. Però clar, et recorda que són mals moments, és com no vols que persones que tot i ser asimptomàtiques vol que marxin, simplement mires el bé de l'equip, és la primera gran participació en una gran volta i el que vols és acabar. I ostres, pues ja m'imagino que aquells dies pues, el grup sí que no hi havia com gaires ànims de com preguntaves i no hi havia com respostes perquè és com, bueno, deien que s'estava intentant portar el millor possible i sobretot pues, l'objectiu és el que és i les coses són com són, que no es podia fer res més en aquest sentit.
A veure aquesta setmana que queda, clar, no hi és el Roger Adrià, que és un matador, és d'aquells que tenen possibilitats de victòria, queden aquestes últimes 6 etapes. Com veus tu la general? Perquè el Remco Evenepoel està de líder, però sembla que va una miqueta cap avall, i en canvi els de darrere una miqueta cap amunt, les diferències són mínimes. Què creus que passarà, tu?
Jo crec que l'etapa, o sigui, és complicat de llegir-ho, perquè estem veient com un Remco que això que és el que dius, estan com una mica menys. També és veritat que fa 2 dies va tenir una caiguda gran i sí que ahir justament ho parlàvem amb els companys que inclús té un bon bony a la cama, que vulguis o no, això li estarà afectant aquests 2 dies, que a part ha sigut els 2 dies més, pràcticament els més durs de tota la vuelta, Sierra Nevada i Sierra de la Pandera, que mare meva quins ports pujaven. Clar, avui no sabem com reaccionarà el seu cos al dia de descans, però sí que és veritat que al veure com aquests dies ha cedit una mica de temps, dona com, queda com, poguéssim dir, una mica més obert. I sí que és veritat que es nota igual l'experiència dels perseguidors, tant en Roglic, en Enric Mas, ostres, com són corredors que són d'experiència, que han corregut més grans voltes i que em saben que, doncs el que dèiem abans, que a l'arribar sense la tercera setmana és importantíssim pues, per guanyar una gran volta. I ara pues, aquí aquesta setmana es pot veure si aquesta experiència pot més a un gran motor com és el de Remco i qui s'emporta aquesta gran volta com és la Volta a Espanya.
Ho anirem veient. Et volia preguntar també per tu, Martí, com valores la teva temporada fins ara?
Bé, la veritat és que, a veure, també sí que és veritat que és estranya perquè amb tot això, tot el que parlàvem, el tema del Covid, s'ha anat canviant molt el calendari, sí que doncs vam passar època difícil tot l'equip perquè que si uns l'havien passat, uns no, ja no era obligatori, estrictament obligatori, el PCR per anar a competir i ja era com molt més fàcil contagiar-se i clar, el calendari ha anat variant una mica perquè algun s'ha posat malalt, algun ha agafat el Covid i tot i ha estat com una mica això, que com no ha sigut un calendari igual tan fixe. Però la veritat és que bé, però és el que diem, es nota molt el nivell que els equips estan millorant molt, està cada cop hi ha més tecnologia per millorar, doncs ja sigui tema de recuperació en massatges, en maquinària, tema de suplementació, tema d'alimentació durant entreno, però la veritat és que satisfet amb la temporada, la veritat és que estic tinguent molts dies de competició i considero que els dies que estic corrent estic aportant a l'equip, em considero principalment aquest tipus de ciclista, el ciclista que ajuda, el ciclista treballador, i la veritat és que molt content les proves que hem fet, i ara pues, és el que dèiem, ara sempre ens han donat la importància d'intentar acabar el millor possible la temporada, perquè vulguis o no, quan millor acabes és com més ganes tens inclús de començar la següent. Ara és com que venen aquestes curses, bé, em queda una volta a principi i una clàssica. I clar, i tot i tenir ara quasi un mes sense córrer, és com que ho vols preparar bé perquè pues, Cross Race és una cursa molt maca, és una cursa xula, ja de nivell, que l'equip l'any passat va fer molt bona posició, abans no sé si van fer 5è i 9è a la general, o sigui, que inclús motiva, després de veure el resultat de l'any anterior, a inclús millorar-ho conjuntament, com a donar aquest pas endavant. I és això, és com preparar-ho bé per acabar el millor possible la temporada.
Que això és el que ara et queda, eh? I em comentaves abans de començar a gravar aquesta entrevista, que bé, que ara no és senzill, eh? Que pugueu competir tots els de l'equip, perquè per infraestructura sou un equip petit i es fa difícil, doblar la presència en diferents curses ara amb la Vuelta.
Sí, la veritat és que, bueno, de normal, doblar sempre ho tenim... Sempre ho hem fet, l'equip portem tots els anys doblant, per dir-ho així, tant corrent aquí a territori nacional com a la zona de França, sempre ho hem doblat i tota la perfecció, però sí que és veritat que al ser una gran volta i al requerir més presència d'auxiliars i tot, doncs també s'entén, i sobretot doncs, el no haver-hi curses, doncs, per què no destinar tota aquesta ajuda a aquest gran objectiu com és aquesta cursa, no?
Molt bé, Martí. Escolta, hem repassat una mica tot plegat, tenia ganes de fer-ho amb tu, d'analitzar com estàs veient també el ciclisme actual. Ara t'acomiadaré i parlaré de ciclisme de la Vuelta femenina, que començarà aquest dimecres, que no sé si has pogut seguir, la Vuelta encara no ha començat, però vaja, el Tour, per exemple, el Giro, no sé si vas poder seguir aquestes proves del calendari femení.
Sí, la veritat és que les vaig seguir i, ostres, la veritat és que inclús més obertes que no una volta masculina, així que aquest any el Tour ha sigut un espectacle entre Vingegaard i Pogacar, però al veure les curses de ciclisme femení sí que vam veure igual una Van Vleuten molt, molt sobrada, per dir-ho així, però fins que no va donar un cop sobre la taula els últims dies no es va donar com per sentenciat aquesta victòria en el Tour de França femení. I això és el que parlàvem abans, que inclús hi ha més joc, hi ha una igualtat de nivell i sí que hi ha doncs, moltes noies ciclistes les quals opten a guanyar aquesta cursa. I és com, això és emocionant, és maco de veure, perquè saps que és una manera de córrer diferent al ciclisme masculí, però que inclús, ostres, que agrada, que hi ha més joc, que està més obert per tot.
I tant, i tant. Tenim ganes de parlar-ne també, doncs. Martí, moltíssimes gràcies, que acabis molt bé la temporada i, en fi, anirem parlant aquí perquè, ja veus, ens agrada passar l'estona també parlant de ciclisme amb tu. O sigui que moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per aquesta estona.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Aquest dimecres comença a Cantàbria, a Marina de Cudeio, la Volta a Espanya femenina. És una edició que mica en mica va creixent i que, d'entre les moltes favorites, o d'entre les principals favorites, sobresurt un nom, el d'Annemiek van Vleuten. La neerlandesa aquesta temporada ja ha guanyat el Giro i el Tour de França, a més d'una clàssica com és la Lieja-Bastogne-Lieja. Bé, és el gran nom del ciclisme d'aquesta temporada. Corre l'equip Movistar, que és també alhora una de les sensacions. De fet, acaba de fer un fitxatge importantíssim amb la incorporació de l'alemanya Liane Lipper de cara a la temporada que ve. Qui hi ha al darrere de tot plegat? El mànager de l'equip des de fa temporades, Sebastián Unzué, a qui enganxem de camí a Madrid, on tenen actes protocolaris abans de tornar cap al nord d'Espanya per l'inici d'aquesta prova. Ara el vull saludar. Entrem al cotxe de l'equip Movistar. Sebastián Unzué, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Isaac. Muy buenas. Todo bien. ¿Cómo estás?
Muy bien. Y primero de todo quería felicitarte por el fichaje de Liane Lipper, que es una de las noticias de estos días.
Pues sí, muchas gracias. La verdad que era uno de los grandes objetivos desde hace ya más de un año. Es una chica con la que pues ya llevamos un tiempo hablando y siguiéndola y la verdad que muy contentos de haber podido cerrarlo y de tenerla con nosotros los tres próximos años.
Ahora decías que ya hace tiempo que lo intentabais, esto demuestra pues el proyecto, ¿no? Que tiene una base pues importante, sólida. Con su fichaje entiendo y está claro que dais un paso más, ¿eh?
Sí. Sí, sin duda. Una de las cosas que nos ha faltado un poco este año ha sido corredoras en la parte final de las carreras y creo que Lian pues es una corredora que nos va a permitir estar en mayoría en muchas situaciones y creo que tácticamente también nos abre muchas oportunidades.
Ahora te preguntaré hacia dónde va este Movistar, pero antes, ¿vendrán más fichajes para tener un poco la fotografía?
Sí, sí, tendremos otra incorporación más y una baja. Por lo tanto, nos quedaremos con 15 corredoras el año que viene, que son una más de las que tenemos este año.
De momento, nombres no podemos decir.
Todavía no. Dentro, probablemente cuando termine la vuelta, la semana después de la vuelta, se anunciará ya este último fichaje. Pero bueno, lo que sí te puedo decir es que es una chica muy importante, una corredora top mundial y que creo que nos va a aportar mucho.
Bueno, esto se pone interesante porque iba a preguntarte hacia dónde va este Movistar. Hemos visto que este último año, sobre todo Anemic, pues da todas las victorias al equipo, pero bueno, la estructura se va consolidando. ¿Qué equipo veremos en un futuro a corto plazo?
Bueno, trabajamos para que sea cada vez un equipo más sólido. Queremos poder optar a ganar prácticamente pues todas las carreras del calendario. No me refiero con esto a ganarlas todas en un mismo año, pero sí tener corredoras con las que podamos soñar a ponernos objetivos ambiciosos y poder cubrir bien todo el calendario, que es tan completo, y más todavía con estos cambios y novedades que está habiendo los últimos años. Cada año más carreras, cada año novedades y al final pues bueno, hace falta seguir construyendo un equipo sólido. Hacen falta también corredoras que puedan tomar el relevo de Anemic a partir del año 2024 y es en eso en lo que estamos trabajando.
La pregunta era esta, ¿eh? ¿Qué va a pasar después de Anemic? Pero ya me respondes, ¿eh? Consolidar este proyecto que, bueno, que no se base en una gran figura, sino que vayamos ampliando posibilidades, ¿eh?
Correcto. No queremos ser, pues bueno, dependientes en una única corredora, queremos tener diferentes opciones y creo que lo estamos consiguiendo poco a poco. La llegada de Lian, como os decía antes, creo que nos va a permitir ponernos objetivos más ambiciosos. Es una corredora con margen de mejora, con margen de progresión, que creo que todavía no la hemos visto a su más alto nivel. Y yo espero que en los próximos 3 años pues la veamos dar un paso adelante y consolidarse como una de las mejores del pelotón. Y la otra novedad que tenemos, que pronto sabréis quién es, pues creo que os puedo contar también lo mismo con Lian. Es una chica que también nos va a permitir estar delante de cara a las partes finales de las carreras importantes, tanto clásicas de un día como vueltas por etapas, y seguro también una chica con margen de progresión, ya con 25, 26 años, pero todavía con margen de progresión y de mejora, y ese es un poco el objetivo. Tener opciones, tener corredoras de calidad que nos puedan seguir optando a victorias y a objetivos ambiciosos una vez que han lo deje el año que viene.
Bueno, con estas pistas vamos a tener que peinar el mercado para ver si descubrimos algo más. Bueno, estamos hablando de un equipo, una estructura totalmente consolidada ya en la élite de las principales referencias. El equipo es joven, nació en 2018, no sé qué soñabas entonces, ni si imaginabas que a día de hoy estaríamos aquí.
Soñar lo habíamos soñado algunas veces, pero la verdad que conseguir lo que hemos conseguido en estos últimos 5 años pues era prácticamente impensable. Empezamos con el objetivo de apoyar sobre todo el ciclismo nacional, de dar una plataforma para desarrollarse a esas corredoras españolas pues que hasta ahora no habían podido dedicarse única y exclusivamente al ciclismo. Empezamos así, lo único que cada año pues nos fuimos poniendo objetivos más ambiciosos, conseguimos traer a corredoras de calidad, fuimos poco a poco también internacionalizando el equipo y todo esto nos ha permitido pues dar unos pasos hacia adelante y conseguir unos objetivos que difícilmente nos habríamos imaginado ya cuando empezamos por 2018.
Tú eres un hombre que vive el ciclismo las 24 horas, consume el ciclismo cuando no estás ahí dirigiendo las chicas. En estos años, ¿qué es lo que te ha hecho más ilusión? Porque sé que hay alguna victoria, ¿no? Que especialmente te ha llegado muy, muy a fondo de todo, ¿eh?
Pues es difícil elegir, la verdad, es difícil elegir. Yo te diría que una que fue muy especial por el momento y la forma fue el Tour de Flandes del año pasado. El Tour de Flandes, Es una carrera que me ha encantado siempre desde niño. Por desgracia, siempre la he visto en la televisión y como equipo en el lado masculino, pues nunca hemos optado realmente a estar delante en ese tipo de carreras. Ahora ya estos últimos años esto está cambiando, pero por eso también era una carrera que para mí tenía un significado especial. El equipo en tantos años nunca la había ganado y era uno de esos objetivos pues que nos hacían especial ilusión a todos y la verdad que si tengo que elegir me quedaría con eso y me quedaría también con el Tour de este año.
Y ahora llega la Vuelta, me imagino, ya no voy a hablar de soñar, ¿eh? El objetivo realista es Giro, Tour, Vuelta en un año, ¿no?
Bueno, ese es el objetivo más ambicioso. Realista no lo sé, pero ambicioso desde luego que lo es. De momento hemos ganado dos de las tres, por lo tanto no estamos lejos de conseguir el triplete, pero creo que va a ser realmente difícil. Ya el Giro y el Tour fueron dos carreras difíciles de ganar, por mucho que Anemic terminase demostrando superioridad en las montañas en ambas dos, creo que no ha sido ninguna de ellas carreras simples, han sido verdaderamente complicadas de ganar. Y ahora la Vuelta creo que no va a ser menos. Hay etapas, además, pues bueno, arrancamos con una crono por equipos que seguramente va a ser ya, no te diría súper decisiva, pero creo que sí va a jugar un papel muy importante de cara a la clasificación final. Tendremos que estar delante en la crono por equipos, que creo que tenemos equipo para ello. Y después, pues bueno, llegan etapas complicadas, tendremos algún día con viento, tendremos montaña y lo vamos a intentar. Anemic llega bien, llega con ganas, muy motivada, pues bueno, por poder optar a algo histórico como es el triplete en un mismo año. Creo que, no sé, igual me equivoco, pero creo que nadie lo ha conseguido nunca y sería algo muy especial. Y hablando de soñar, pues bueno, creo que llevamos viviendo un sueño desde el principio del mes de julio y si lo podemos alargar hasta final de esta semana, pues sería perfecto.
Fue épico, ¿eh? El Tour, nos vimos por ahí por París y qué manera de ganar, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, fue una carrera muy bonita, estuvo a la altura de las expectativas que todos nos habíamos creado. Al final es la carrera más grande del mundo. Este año creo también que acertaron con el recorrido, un recorrido variado, un recorrido abierto y con etapas verdaderamente duras de montaña, y creo que las corredoras también han respondido y hemos visto un grandísimo espectáculo.
Pues ahora llega la Vuelta, vamos a ver cómo esta Vuelta, que también va creciendo, a ver cómo se decide. Igual quizá la primera mitad es más decisiva que la parte final, pero bueno, veremos. El equipo Movistar con Anemic optando a este triplete histórico, y lo estamos comentando con Sebastián Unzué. Sebas, muchísimas gracias y que tengáis mucha suerte.
Muchísimas gracias, Isaac.
A Catalunya Ràdio, Ràdio Volta. Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.